COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquet Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts. Avui dimecres, ja al vell mig de la setmana, 29 de maig del 2019, acabant aquest mes de maig. Darrer dia és divendres, que serà dia 31, però vaja, que tampoc cal que ens avancem, que ja va prou ràpid el temps. Hores d'ara, doncs estem fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, el primer que farem és buscar la previsió meteorològica, després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitarà el Toni Postius, cap de llista de Junts per Catalunya Lleida, per parlar, ja ho sé que hi ha coses que no poden explicar, però, escolta, li preguntarem, escolta, com va anar la nit electoral i després, doncs, què podem esperar en aquests propers dies. Recordo que el timing, vull dir, la cronologia, diu que el proper 15 de juny es formaran els ajuntaments. Per tant, sí, sembla lluny, però estem a 2 setmanes i 3 dies, perquè cau amb dissabte, 2 setmanes i 3 dies. També recordarem que tenim la plec aquí a sobre, que és aquest cap de setmana. Parlarem, doncs, de a l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, d'una persona que ha estat el guanyador, doncs, dels versos aquests de la plec, entre d'altres coses. Amb tot això i obrint la finestra dels records del Joan Bellmunt, ens plantem a la una. A partir de la una, a la Nacional 240, parlarem també de com visitar la plec del Caragol si no ets penyista o collista. Ho farem amb una proposta d'oci. I a 2:15, parlem de noves tecnologies, a l'Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores d'aquest dimecres a la província de Lleida veurem com van desapareixent els núvols. També les pluges. Ens quedarà el cel pràcticament serè a tot el territori. Les temperatures pujaran lleugerament. 27 graus a Lleida i Balaguer, 25 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell, 14 a Viella. Al Pirineu, el vent del nord-oest amb moderat anirà perdent força. A la resta, un vent variable força suau. Per demà, dijous, tindrem el cel serè a tot el territori de la província de Lleida. Temperatures en augment, sobretot a la meitat nord. Tindrem 28 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent abufarà de forma variable suau a tot el territori durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida. Estàs informat.
I abans de parlar de política, de xifres i de dades, parlem de successos. I és que demanen prorrogar la presó de l'acusat del crim del carrer Acadèmia. La família de la víctima i la fiscalia ho van sol·licitar ahir a l'expirar el proper 9 de juny els 2 anys de presó preventiva. El judici no se celebrarà fins al proper mes d'octubre. Les eleccions segueixen donant dades que analitzar. Per exemple, Esquerra Republicana guanya 9 barris de Lleida, 2 més que el PSC. El 2015 els republicans no van vèncer en cap. I ara Junts per Catalunya s'ha imposat, per exemple, en 5 barris. Lleida guanya en 4 anys 13 alcaldesses i arriba a 46 a l'espera de pactes. I jo et dic que la data límit és aquest proper 15 de juny. Hi ha 27 ajuntaments sense majoria absoluta. Hi haurà consistoris, l'alcalde dels quals no serà un cap de llista. I Foment analitza el trànsit de la Nacional 240 entre les Borges i Lleida per duplicar la calçada. Instal·larà càmeres a la carretera en el marc de l'estudi informatiu que haurà d'estar llest el juny del 2020. Ja tornarem a perdre un any més. El juny del 2020. Si és que ja és llunyíssim, això. Si és que aquesta carretera fa, doncs, 19 anys. L'any 2000 ja sabíem que teníem un problema a la Nacional 240. Doncs ara instal·lem unes càmeres per fer un estudi que ens acabaran dient que sí, que hi ha un problema entre Lleida i les Borges, entre camions, vehicles, furgonetes, etcètera, etcètera. Però tornarem a tardar un any en tenir llest un informe. Un informe que ens dirà el que ja sabem. Haurem perdut un any. Llavors, serà qüestió una altra vegada de decidir què fem i després buscar finançament. Si és que això és allargar-ho tot de manera alarmant ja, Però vaja, no estarà llest fins al 2020. Què hi farem? Hisenda deixa sense reducció de mòduls la fruita dolça del Pla i l'Urgell. Joves agricultors ramaders de Catalunya, indignats, rebutgen que sigui un error i insisteix en una rebaixa estructural per a tot el sector. Adverteix de problemes per a qui ja hagi fet la declaració. I Unió de Pagesos reclama un grup de treball interdepartamental per fer front a la crisi de preus al sector oleícola, Elder.
Sí, aquesta petició la fan al Departament d'Agricultura perquè lideri la constitució d'un grup de treball interdepartamental amb els representants del sector per elaborar un full de ruta per al sector de l'olivera a Catalunya que permet fer front a la crisi dels preus que travessa des de les últimes campanyes i que posa en risc la viabilitat de la pagesia olivarera. El sindicat ha fet aquesta demanda durant la taula sectorial agrària d'oli d'oliva celebrada aquest dimarts. A la vegada, Unió de Pagesos també ha demanat a Agricultura que incorpori aquest sector dins de l'Observatori Agroalimentari de Preus per tal d'afavorir uns preus transparents de l'oli d'oliva.
I amb oci i amb espectacles, Lola Dueñas i José Luis Alcaine rebran el Premi d'Honor de la 25a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya.
Sí, l'actriu i el director de fotografia rebran el Premi d'Honor de la 25a Mostra de Cinema d'aquí de Llatinoamèrica de Catalunya, que celebrarà a Lleida del 6 al 13 de juny. El certamen amplia enguany la seva programació i canvia de dates per obrir-se a la ciutat, amb cinema al carrer i altres moltes activitats. Durant els 7 dies, el certamen projectarà un total de 81 produccions de 20 països, entre pel·lícules, documentals i curtmetratges, gairebé el triple que l'any passat. D'aquestes, 5 es podran veure per primera vegada a Europa i 13 a l'estat espanyol. El certamen s'inaugurarà el dijous 6 de juny amb la projecció del film argentí Camino Sinuoso, de Joan Pablo Kolodziej. Entre les novetats destaquen la nova secció no competitiva Terrollatí i maratons de curtmetratges.
Gràcies, Elder. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i parlem de futbol, i és que el Lleida vol tenir resolt a començaments de la propera setmana qui serà l'entrenador de l'equip la propera temporada. La continuïtat de Joan Carles Oliva, que acaba contracte, no està ni de bon tros assegurada, encara que el club, abans de prendre una decisió sobre això, espera a reunir-se amb ell al llarg d'aquesta setmana per saber quina idea té. Recordem que Joan Carles Oliva va dimitir en el seu moment, condicionant un resultat del cap de setmana, i que finalment doncs, se'l va començar des del club perquè seguís. Parlant d'entrenadors, qui també ha sonat i de moment s'ha desmentit, però ell ha obert la porta, és Robert Martínez, el seleccionador de Bèlgica, que és de Balaguer, i que ha obert la porta a canviar Bèlgica pel Barça. Veurem com va tot plegat.
Los exámenes, el trabajo, las series. ¿Has pensado cambiar ya el portátil? Como en el Corte Inglés tienes ahora hasta 150 euros de descuento en portátiles, igual ni te lo piensas.
Con procesador AMD Ryzen, gráfica Radeon Vega y Windows 10.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat avui a l'inici del programa, està amb nosaltres el candidat de la llista de Junts per Catalunya a Lleida, el Toni Postius. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara, just abans de començar l'entrevista, dèiem, dic, és que clar, les eleccions sembla que parlem d'una cosa que va passar fa molt temps, fa 2 dies i mig, ja.
Sí, sí, correcte. El que passa que han estat unes setmanes molt intenses. Aquests darrers 2 dies... estat contestant missatges, parlant a moltíssima gent, tot just amb, bueno, prenem unes hores de descans perquè la campanya no hem parat en els 15 dies i també venim d'una precampanya molt intensa. I la veritat és que, bé, fruit també dels resultats, bueno, ja estem pensant tots plegats, doncs, com va estar aquesta alternativa, tots els reptes que tenim pel davant i com, bé, materialitzem aquest canvi a la ciutat de Lleida.
Jo us avanço que, si no us ha contestat, us contestarà, que el Toni contesta sempre, ja? Però, vull dir, jo reconec que li vaig posar un missatge i em va contestar, eh?
Sí.
A les tantes, però em va contestar. Eh?
Ahir la nit contestava missatges a 2:15 de la matinada, perquè procuro contestar a tothom que vol té el meu telèfon, m'envien missatges i, clar, al final el dia dona per lo que dona, però és curiós la quantitat de temps que has de dedicar a contestar missatges al WhatsApp, a les xarxes socials, correus electrònics, les trucades...
Bueno, això és fer d'alcalde, eh? Bueno, fer d'alcalde. Això, bueno, és treballar en un ajuntament.
Bé, sí, el que passa que el dia dona per lo que dona i a més, ens hem acostumat moltes vegades que amb aquesta proximitat tothom vol immediatesa.
Sí, correcte.
I jo sóc el primer que pateixo moltes vegades per poder contestar el més aviat possible i per això sóc d'aquells que a les tantes de la matinada conteste missatges. Però bé, per a mal, no sé si li dic quan rep algun missatge i dic, ostres, que fot el postius contestant un missatge a la una de la matinada, no? Però sóc dels que ho fa.
Toni, anem a parlar del que està passant ara. Ja sé que no em podeu parlar perquè evidentment són converses i arribarem fins on arribem, eh? fins aquí puc llegir, eh? Però anem a tirar enrere, no res, una setmana, dimecres de la setmana passada, si no recordo malament, realitzàvem l'entrevista conjuntament amb La Mañana i Cope Lleida a les instal·lacions del diari La Mañana, fa una setmana d'això només. Sí. Escolta, com va anar el final de campanya electoral?
Bé, va ser un final intens, tots portàvem un esgotament evident per tants dies de campanya i tants debats, perquè si alguna cosa hem fet en aquesta campanya ha estat de debatre moltíssim, i la veritat és que nosaltres vam acabar la campanya molt contents i amb la sensació d'haver fet tot el possible, d'haver explicat el programa, d'haver fet actes sectorials per explicar les nostres propostes, per haver pentinat la ciutat als barris, i per tant vam acabar la campanya satisfets, contents amb tot l'equip i amb la sensació que els havia dit quan tot just vam conformar la candidatura, no? I a tota la gent que ens ha ajudat, els vaig dir, escolta'm, farem tot el possible i a més, el dissabte prèvi a les eleccions, crec que tots podem dormir tranquils des del punt de vista d'haver-ho fet absolutament tot. I a partir d'aquí ja és una qüestió de la pròpia ciutadania que decideixi com volen que hi hagi aquesta corporació municipal.
El diumenge, bueno, com tots, a mig matí vas a votar, recomanes a la gent que vagi a votar, la participació va pujar a prop de 4 punts,
correcte,
uns 3 i llargs, es va situar a prop del 60%, o un pelet més. Bueno, ja és una participació acceptable. Per mi hauria de ser com les generals, del 75% mínima, però bueno, ja ho sé que això a les municipals és una cosa difícil.
Sí, curiosament, a mi m'hauria agradat que hi hagués hagut una mica més de participació, perquè a les eleccions municipals, que són les més abstencionistes, aquestes eleccions, paradoxalment són les més properes al ciutadà.
És curiós, això.
No? És a dir, allò que té incidència en el dia a dia, que per tant t'afecta més la vida quotidiana, són les que la ciutadania, doncs, bé, no hi té tant interès, no? També és cert que aquell dia va coincidir amb les eleccions europees i això també va fer de que cobressin aquestes eleccions una dimensió diferent. Però bé, continuem tenint una assignatura pendent en aquest sentit, sobretot perquè quan et fixes amb els municipis del voltant, els pobles, no, veus participacions del 70 o del 80% fins i tot, doncs vaja, a mi m'agradaria que al final també hi hagués una gran participació a la ciutat, però vaja, vam pujar la participació, que crec que és important, això legitima més a tots els que estem avui en dia o que vam ser escollits el diumenge.
Tan bon punt anaven sortint el tant percent d'escrutini, què anava pensant, Toni Postius?
Bé, al començament vam començar a la baixa, no? I a més, recordo que les primeres dades que es van publicar sortia que el tripartit del 155 tornava a sumar majoria absoluta.
És veritat, al principi el PSC sortia amb 9.
Amb 9, Ciutadans amb 4 i el Partit Popular amb 2, no? I jo em vaig quedar en xoc, no? Pensant, ostres, no entenc absolutament res del que hem pogut copsar a nivell de ciutat aquests dies, del que ens ha transmès la gent amb aquests primers resultats, no? Una situació que es va anar corregint, també nosaltres partíem amb 4 regidors i al final al final de la nit vam acabar amb 6 regidors, i la veritat és que els grans partits vam acabar bastant igualats, ens vam quedar poc més de 400 i pico vots, haver tret el 7è regidor, l'Esquerra en va treure 7, el Partit Socialista 7, vam pujar 2.000 vots respecte de fa 4 anys, vam batre enquestes, perquè totes les enquestes també ens en donaven, vam començar aquest any amb 3-4, després amb 4-5 i finalment en vam treure 6, i per tant va ser una nit intensa, i el recompte, a més, com que va anar tot molt més tard, conseqüència de les eleccions europees, quasi fins a 23:45 de la nit, que no teníem la certesa de que més o menys els resultats quedarien d'aquella manera, i sobretot va ser també bastant emocionant, doncs, aquest final, no? De que el PSC anava al capdavant, anava retallant distàncies Esquerra Republicana, i finalment, doncs, 80 vots van marcar la diferència, no? I el missatge per mi important de la nit, més enllà de la victòria d'Esquerra Republicana, que els vaig felicitar immediatament, va ser que el tripartit del 155 va ser clarament derrotat a la ciutat, i per tant jo crec que molta gent, jo trobo molta gent pel carrer que et felicita, no? No tan sols per resultats, no? Dir, ostres, per fi canvia la ciutat de Lleida després de 40 anys, no? I això sí que és una qüestió que és històrica, perquè clar, no s'havia produït un canvi d'aquesta magnitud pues des de feia molts anys.
Per què Esquerra ha pujat tant i Junts per Catalunya no tant?
Bé, hi ha una qüestió, quan analitzes els resultats a nivell del conjunt del país, doncs et dones compte de que hi havia una onada de fons que els era favorable a Esquerra Republicana, venim de les eleccions al Congrés, que això també, doncs, marca bastant, tot just fa un mes de les eleccions al Congrés, vull dir que això és una qüestió que també indicava moltíssim per on podien anar les coses les eleccions municipals, i per tant, doncs, això ha influït, crec jo, des del punt de vista dels resultats de les eleccions municipals. I per altra banda, doncs, també hem pogut confrontar projectes, i per tant, bé, la ciutadania és molt lliure, doncs, de
decidir. No, correcte, i tenint en compte que, com tu deies, vosaltres heu pujat 2.000 vots.
Sí.
És a dir, no és que siguin uns mals resultats, és que potser l'altre és una mica més bo i et fa un pelet d'ombra, per entendre'ns.
Sí, però no ho acceptem, vull dir que no, escolta'm, m'agrada mirar endavant que no pas mirar endarrere, evidentment. També vull que surtin publicats els resultats pels diferents barris. Mm-hmm. Doncs a l'Horta guanyem, a la zona del centre guanyem, per tant, en aquells barris on sempre hem estat un partit de referència, doncs consolidem posicions, i el cert és que Esquerra, per exemple, en aquells barris que eren més d'Esquerra, doncs abans fent molt de recolzament al Partit Socialista, i ara han virat d'una manera majoritària cap a Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que hi ha hagut molts elements que han donat aquest resultat de les eleccions municipals, i sobretot que també vivim uns moments de canvi. Jo durant la campanya ho vaig dir, Lleida ha canviat, la llei del 2015 no és la llei del 2019, el punt d'inflexió en molts aspectes va ser l'1 d'octubre, i per tant, en aquest sentit, jo crec que estem en un moment de resituar-se moltíssimes coses. I per altra banda, és cert que el nostre espai polític de Junts per Catalunya és un espai relativament nou, que s'està consolidant, i a més, doncs, que està en un procés doncs, d'estabilització també de la marca electoral, dels referents, dels lideratges, i la política nacional també acaba tenint incidència en política local.
Has parlat amb el Carles Puigdemont després de les eleccions?
Ens va enviar un parell de missatges i vam quedar de poder parlar amb calma quan haguéssim reposat els resultats de tot el país i haguéssim, bueno, parlat una mica amb tots els companys de quina és la situació en la que ens trobem.
Clar, com ens trobem a Lleida ara? És a dir, què hem de fer? O què es farà? O què t'agradaria que passés?
Bé, nosaltres ho vam dir durant la campanya electoral. Som la gent de la unitat, som la gent del president Puigdemont, i per tant el nostre compromís era fer en el seu moment una candidatura conjunta. No va ser possible, però també vam dir que si no era possible també continuarem reivindicant i reclamant, doncs, unitat de les forces compromeses amb el país i de les forces independentistes després de les eleccions municipals. I així ho vaig traslladar la mateixa nit, quan vaig felicitar en Miquel Puello i li vaig dir, escolta'm, entenc resultats a mà, que hem de bastir una alternativa a la ciutat, bastir un govern estable, un govern el més sòlid possible, sobretot perquè tenim molts reptes amb clau de ciutat que caldrà, doncs, analitzar i capgirar. Però, per altra banda, crec que també el missatge que ens envia la ciutadania és que volen que hi hagi una entesa, no? I que, per tant, hem d'estar a l'alçada del repte que tenim pel davant. I així jo crec que ho farem.
Junts per Catalunya vol estar dins de l'equip de govern?
Bé, nosaltres hem traslladat que la nostra voluntat és contribuir amb aquest canvi. Crec que doncs, la candidatura i els regidors que s'incorporen ara a la paeria doncs, estan sobradament preparats per poder estar al capdavant de les regidories i per poder també donar estabilitat a un govern municipal que té reptes importants. Esquerra també ha manifestat doncs, la seva intenció de poder bastir un govern amb nosaltres i, per tant, hi ha coincidència en aquests termes.
A més, ara no ho recordo bé, però dels vostres 6 regidors...
Sí.
5 o 4 ja veniu de la legislatura anterior.
No, de fet,
tres,
sí.
Tres, per tant, em refereixo que, encara que no hagueu estat a l'equip de govern, coneixeu, perquè heu estat treballant
sí,
durant 4 anys.
Exacte.
D'Esquerra, no n'hi ha cap.
No, són tots, s'incorporen de nou. I, per tant, també és un plus que nosaltres podem aportar des del punt de vista de que...
No, tu dic perquè, clar, l'Ajuntament de Lleida, encara que em sembli que, escolta, al final és pagar les nòmines als funcionaris
no.
I tot, és un monstre, és enorme, s'ha de conèixer per dins els intríngulis i tot
clar,
plegat.
Clar, l'Ajuntament és un transatlàntic, no deixa de ser l'empresa més gran de Lleida, amb un pressupost de 160 milions d'euros, 1.400 empleats públics, amb moltes qüestions mal resoltes i que, per tant, caldrà abordar. I, d'altra banda, doncs, també al llarg d'aquests darrers 4 anys, nosaltres, com a principal grup de l'oposició, hem estat fiscalitzant la tasca del govern municipal i, per tant, tenim bastant de coneixement doncs, de la situació en què es troba la llotja, de la situació en què es troba l'empresa municipal d'urbanisme...
No, per això et dic que l'experiència que podeu aportar vosaltres és valuosa.
Bé, jo crec que sí, i aquest és un element que nosaltres també posem sobre la taula a disposició, no? I per tant, bé, jo crec que ens posarem d'acord i que no... I la nostra predisposició, ja ho he dit des de bon principi, crec que ens hem de posar d'acord, no hi ha línies vermelles... generem un espai de confiança i sobretot de siguem capaços de bastir aquest canvi a la ciutat de Lleida tan necessari i tan important.
15 de juny és la data.
Correcte.
A priori, segons m'explicaven ara, si no hi ha una alternativa que aglutini una majoria absoluta, Miquel Pueyo serà directament nomenat alcalde.
Uh-huh. Correcte. La llei electoral diu que en primera votació és escollit alcalde qui treu majoria absoluta. La majoria absoluta a Lleida està en 14 regidors. En Miquel Pueyo és la força més votada, té 7 regidors. I, per tant, la suma que podríem plantejar som nosaltres amb el grup dels comuns, i això és el que s'està parlant aquests dies.
Uh-huh. Heu començat ja, converses?
Ahir la tarda va haver una primera trobada informal, i en els propers dies doncs, ja començarem doncs, a una taula de negociació, uh-huh. De començar a posar qüestions sobre la taula més concretes i més específiques.
Bipartit o tripartit?
Bé, aquesta és una qüestió que li correspon a Miquel Pueyo doncs, decidir com vol articular aquest govern i aquesta estabilitat que necessita la paeria. No puc parlar per boca dels comuns, no? Que és el tercer actor que també s'ha posat sobre la taula. Jo crec que el que és important d'entrada és centrar el què volem fer i, per tant, delimitar molt bé quins àmbits hem d'actuar, cal abordar quins canvis en volem implementar, després acordar el com i, finalment, decidir amb qui. I en aquest sentit, amb els comuns, en moltes qüestions estem a les antípodes, i és evident, perquè per això ens presentem en partits diferents, però també hi ha qüestions que podem arribar a acords, i per tant aquesta és una reflexió que han de fer els propis comuns des del punt de vista també de ser flexibles, perquè al final doncs, nosaltres i Esquerra, que podem tenir moltes coincidències en moltes qüestions, on sumem 13 regidors i els comuns han tret 2, i per tant, si vas en posicions maximalistes és molt complicat després de poder arribar a acords, però jo crec que més enllà de si entren o si estan a fora donant recolzament, podrem tirar aguant davant.
Molt bé. Les properes setmanes tornarem a parlar, perquè clar, i això jo crec que es anirà movent de manera més ràpida. Fa 4 anys reconec que va ser molt lent, sobretot l'aprovació del Cartipàs i tota la història va ser lentíssim.
Exacte.
Aquí ja em dóna la sensació que aquest any potser anirà més ràpid la cosa.
Aquí hi ha 2 qüestions, és a dir, una qüestió és la que es produirà el dia 15 quan la nova corporació municipal doncs, i tots els regidors prendrem possessió del càrrec i per tant ja hi haurà un canvi d'alcalde i per tant doncs, s'encetarà nova etapa. I després la segona part, que és la del Cartipàs, que no deixa de ser com s'ha d'organitzar la paeria, com s'ha d'estructurar, quines regidories s'han de crear, i com doncs, s'ha de gestionar tot plegat. El nostre posicionament és que si podem deixar-ho tot ben lligat abans del dia 15, millor, perquè els reptes que tenim són molt importants i a partir del dia 15 qui deixarà de tenir responsabilitats serà el Partit Socialista al capdavant de la ciutat i les passarà a tenir doncs, en Miquel Puello i els partits que estiguem...
Aquesta imatge serà tremenda, després de 40 anys.
Correcte, i en aquest sentit...
Vull dir, independentment de qui surti, me refereixo, vull dir que al final... És com una anomalia democràtica, el que ha passat a Lleida.
Per això, jo crec que la notícia de la nit va ser que, ostres, per fi canvi, no? I això va ser... I era històric, i és històric.
Has parlat amb el Fèlix Larrosa des de diumenge?
No he tingut l'oportunitat. Tampoc no... Ahir vaig anar a l'Ajuntament, no me'l vaig trobar, sí que vaig parlar amb gent del seu equip, que me'ls vaig trobar per allà, però no he tingut l'oportunitat de parlar-ne.
Molt bé. Doncs, evidentment, estarem atents i tornem a convidar el Toni Postiu i altres actors de la política municipal que estaran força enfeinats. Ja hem quedat abans de l'entrevista també que us heu quedat sense vacances, eh?
Bé, aquest any. I comptava.
Hi ha molta feina, escolta, això...
No, jo confiava, per sobre de tot, que hi hauria canvi. Per tant, també era molt conscient que si havíem d'ostentar responsabilitats de govern, tocaria tenir temps per poder mirar coses i algun dia de vacances m'agafaré, però també tocarà pencar de valent i aquest mes d'agost segurament no marxaré gaire lluny.
Toni Postius, de Junts per Catalunya a Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona i que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, sabeu que estem a la meitat de la setmana. És el moment en el que normalment, i avui no seria menys, tenim l'entrevista a Cosmepolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Com ho portes?
Ahir no et vaig veure. El Mac Bala, jo pensava que te ficaria ahir en una caixa i desapareixeries, no?, i te convertiria en conill, però no.
No. Escolta, entrevista Cosmepolita, va. A qui em presentes avui?
Avui et presento una... A tu t'agraden els Garrotins?
Bueno, n'he escoltat bastants, eh? Sí, sí.
Sí? Què cantaries? Ai, Garrotina, ai, Garrotana, el Ricard, sí, quines garrotades, querido Norán. No, pues saps que va guanyar, el David Velasco fa dos anys?
Sí, sí.
Pues jo et porto el guanyador del concurs de Rodolins i versos satírics. Però que, a més, és una persona entranyable, molt lleidatà i que parlarà de moltes coses de Lleida. I es diu Joan Carles Gatius. I avui ho tinc.
Joan Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
L'he robat a primer, perquè jo quan l'he trucat dic, escolta, que han ficat dos carrers, ja pots vindre cap a la ràdio, no? Perquè, bueno, habitualment se'n va a dormir molt tard, s'aixequem molt d'hora, i avui ens acompanya als nostres estudis. Joan Carles, benvingut.
Hola, benvingut, Cosme.
Ben retrobat.
Ben retrobat, també, sí.
Sí.
Moltes gràcies per l'entrevista.
L'altre dia, quan te presentava allà amb el concurs de Rodolins i versos satírics, vaig fer un comentari que no sé si et va agradar. Semblaves l'Iron Sai en una de les trobades de la Plena del Caragol.
Sí, vaig tenir un accident i en una de les edicions de l'Aplec vaig haver d'estar coordinant la feina que jo feia o que més o menys m'havien encomanat amb una cadireta de rodes aprofitant les bateries per poder circular per tot l'Aplec.
Sí, és bonic perquè així tothom te saluda, no?
Sí, efectivament, tothom te saluda i tothom te reconeix i tothom te senyala quan vas caminant.
On vas néixer?
Jo vaig néixer a Lleida.
On? En quin lloc?
Bé, vull dir, en un barri, pràcticament a les afores, la qual donava una sensació de viure pràcticament en un poble. Teníem un lloc molt bo per jugar,
sí.
Molts espais d'horta, camps perquè podíem fer jugar a futbol... I aprofitant que hi havia la part del darrere d'una via morta on feien les pràctiques els ferroviaris,
sí.
I teníem algun vehicle ferroviari, fins i tot de vegades pujàvem els trens amunt i avall mentre feien les pràctiques.
Igual te va portar mon pare a la Garrafeta alguna vegada.
Doncs no ho sé, perquè jo era bastant petit.
Per cert, quina partida és?
Quina partida? Sí. No és una partida.
Però cap a quina zona cau?
Exacte. Seria l'Avinguda Requesens quan comencem a anar cap al CK.
Vale, o sigui que baixem cap a Lleida, no?
Perquè et situes allí on està el Gregori.
Perfecte.
Vull dir, és un lloc de referència de tothom, sí, de tota la vida.
Gregori, la benzinera i tal.
Correcte.
Llavors quasi deies, anem cap a Lleida, no?
Sí.
Anem cap a Lleida, no?
Sí, sí. El fet d'anar a la ciutat era anar cap a Lleida.
Eres molt entremaliat, eres un noi travieso o no?
No especialment, no. No, perquè allà realment tots érem juganers. Érem una colla de gent entre 8 i 9 i tots érem molt de jugar, en la qual cosa no tenies per què estar fent entremeliadures, sinó que ja sortien soles pel fet de l'edat, de les circumstàncies.
Jo que et conec, ets un tio habitualment d'aquelles persones que t'agraden les coses ben fetes, ets meticulós, ets una persona molt ordenada, jo et conec i t'agraden les coses bé, i si no, ho dius a la cara. Has guanyat el premi de Rodolins i versos satírics que porta el memorial Jordi Plens. Jo m'havia enfadat moltes vegades amb ell perquè era molt irònic, però la veritat cal reconèixer-li que era un homenot de Lleida que va fer molt bona tasca i que va estar vinculat a tot, als armats, està al Pau Pi, als Reis, a tot arreu, no? I és un premi d'aquells que sembla que la gent no acaba d'entendre ni conèixer, no? Però tu ho has agafat molt bé, perquè has juntat el que és versos satírics, garrotins, lleidatanisme, fundadors de la Plec, ho has buscat tot, has fet una amalgama, jo no sé si t'ha portat molt temps, això.
No, realment m'ho va portar 2 dies.
Caram.
Per polir-ho una mica, eh? Saps allò de que quan coneixes una cosa és molt fàcil parlar d'allò? Sí, sí, sí. M'ha succeït pràcticament això. Mira, t'explicaré un parell d'anècdotes. Jo vaig conèixer el Jordi Plens quan tot just començava a col·laborar amb la FECOLL.
O sigui, tu no el coneixes dels maristes?
No, no els coneixia, no el coneixia de res. I el vaig conèixer no amb la part cultural, sí, eh? Sinó amb una part molt més prosaica, no? El vaig conèixer perquè el seu fill va fundar una colla.
El Jordi o l'Oriol?
L'Oriol. L'Oriol va fundar la colla. Sí. I el Jordi, son pare, li feia de cuiner.
Ah, val.
D'acord?
Sí, sí.
Per això el fico al garrotín com a cuiner als versos, sí. I allí el vaig conèixer i vaig disfrutar molt perquè amb les meves feines, amb les meves tasques de la Plec, molts dies acabaves cansat, no tenies ganes de dinar, no tenies ganes de fer res.
I ell t'animava.
Però un dia l'Oriol ens diu: escolta, si voleu passar per la parcel·la, el pare ha fet unes sopes de pa que ens han sobrat d'ahir, ens les podem acabar. Déu-n'hi-do, les millors sopes de pa que he menjat en la meva vida.
Va,
amb all, amb espècies, amb herbes...
Amb ou que ficava.
Vaja, vull dir, brutal.
Sí, sí.
D'acord?
No, era una persona molt entranyable.
Exacte. Llavors, a partir d'allà, allò que dius, vas a buscar-lo, vas a felicitar-lo, no per la tasca cultural, que la podia tenir molt grossa, sinó perquè aquell dia te vas salvar la vida
amb
una sopa de pa. No?
Jo ho recordo perquè ja està als armats, que ja gent no ho recordarà, va tindre penya a la Plec del Caragol, cuidado, no?
Ah, sí.
Diu que fan desfilant a Setmana Santa i tal, i de cop i volta de juerga, no? Però Lleida és així, no? És molt singular. Jo ho dic, hi ha gent que s'enfade, jo no concebeixo la Plec del Cargol a Girona, a Barcelona o a Tarragona, no? O sigui, aquesta singularitat no es dona, no? Fins i tot la sortida que fem el diumenge està treta de la plaça de Toros, que vam anar amb el Manolo Calp, el Peralta, el Valls, el Josep Maria, i ho vam veure de la plaça de Toros, i no passa res, el bo s'ha d'adaptar i s'ha d'enriquir, no? Perquè tot, en aquest moment que sembla que hi ha un enfrontament, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no passen separin.
Sí, si et refereixes a nivell d'àmbit nacional,
sí.
Evidentment la Plec és una referència.
Uh-huh.
I potser sí que, com tu dius, hem agafat idees de molts altres llocs, però aquí hem fet una cosa que és molt curiosa, que és que ho estem vivint. És a dir, ara en la Setmana de la Plec es viu, es palpa la ciutat. Ja es comença a veure que la gent se prepara per la Plec. I sobretot els 3 dies de la Plec, mira, ho van dir els pregoners, no? La ciutat és de la gent de la Plec, els que van amb la samarreta, els que porten tot l'ambient per tota Lleida.
El dia que es polititzi i els polítics portin la batuta, ho tenim perdut.
No crec que això arribi mai a ser...
No, perquè no volem ningú. No volem ningú.
No volem ningú,
que tots siguem iguals aquí. Aquí no existeix ni colors, ni idees, ni patrocinadors personals. Sí, de la FECOLL, perquè això ho ha fet molt bé, no? La FECOLL
sí.
Aglutina.
Sí. Bàsicament, mira, una de les estrofes del Garrotí també parla de l'opaer en cap, no? Que el paer en cap la conviden a la festa.
Sí.
Aquí hem tingut paeren caps que eren també collistes,
sí, i molt bons collistes.
I molt bons collistes, no?
Sí, cal reconèixer, jo ho reconec, que l'Antoni Siurana es va portar molt bé amb la Plec,
sí,
del Caragol.
Correcte. No? Però jo li dono aquest caire de que sí, són convidats, perquè en aquell moment deixen el càrrec polític en un altre lloc i venen com a convidats a la festa.
Joan Carles, has fet un garrotín i que, a més, et vas acompanyar del Xavi Boira amb la seva guitarra. Va ser una sorpresa. Ens podries donar, perquè molts no van vindre aquell dia, no hi cabien tampoc, no? Perquè eren molta gent, eh? O sigui, cada vegada la Setmana Cultural, que ningú hi creia, i jo tinc que reconèixer aquí, a alguns potser no li s'agrada que ho digui, però ho tinc que dir, el Xavi Pérez, gràcies a les caies regionals, quan ningú hi creia amb això, vam crear amb ell, al Palau de Vidre dels Camps Elisis, la Setmana Cultural. Però mica a mica la gent se l'està creient, i això és molt important, el Caragolasso, les habaneres que es mantenen, aquest any un gran espectacle, teatre, és a dir, que ja és de tota la ciutat, no és només dels collistes, és de tots, i és obert.
I el premi és fer uns versets amb rima consonant i amb una sèrie de característiques segons la normativa. Jo me la vaig llegir i vaig pensar, jo això no ho puc fer. Perquè, a més, m'havien sortit ja alguns versets d'aquests, però amb rima assonant, no consonant.
Fem una cosa, escoltem-lo i així sabrem segur què és el que diu i els nostres seguidors sabrem qui és el que ha guanyat el premi i per què.
Ah, molt bé. Vols que el vagi llegint?
Sí, sí, vols ho pots cantar, com vulguis.
El cantaria, però és que en aquests moments la veu tampoc no la tinc gaire fina.
Acabem i després te faré una estrofeta cantada, va.
Molt bé. Hi ha marcada una parcel·la en un lloc del paradís, on s'ajunten els de Lleida entre les marques del Guix. Es fa un aplec de 3 dies que no és cap barbaritat, que ens anirà repetint per tota l'eternitat. Els Calpe ja s'ho maneguen, pare, fill i un tal Manel, lo que va triomfar a la terra que ressoni a dalt del cel. A la cuina, el Jordi Plens, amb les xarangues, el Curto, perquè res no s'oblidés, el messall es diu M'ho apunto. El paer en cap del puesto, que allà dalt li diuen Déu, l'han convidat a la festa, veniu i no us ho perdeu. Amb permís de Sant Miquel, una comanda és atesa. Li diuen al senyor Cristo, transformi l'aigua en cervesa. Sant Anastasi passeja el pendó de banda a banda. La primera escarapela, la bordat, la verge blanca. Una taula és pels apòstols i entre tots Sant Pere canta. Què més val anar a la plec que un sopar Setmana Santa? Un àngel que vol cantar li surt la veu del dimoni i és que el paio s'ha passat sucant l'opa al naioli. Els arcàngels fan castells, les verges ballen sardanes. No us ho perdeu quan hi aneu, que les pensen fer sonades.
Per acabar, vinga, una estrofeta que me la cantis, va, que quedaria molt bé, va. Així molt acabem, bé. Acabem i donem inici a la festa, home.
Dedicat als companys que ens van deixar durant aquest any.
Sí, que sempre són de molt bon record.
A la cuina el Jordi Plens, amb les xarangues el Curto, perquè res no s'oblidés, el missatge diu M'ho apunto.
Molt bé, molt bé. Ai, garrotín,
ai, garrotín, ai, garrotín, vera, 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 vera de Sant Joan.
A mi m'agrada.
Al garrotín, al garrotín, vera, 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 vera de Sant Joan.
A mi m'agrada quines garrotades que no...
Sí, això és cosa del Boira. Jo no vaig atrevir-me a portar la guitarra perquè no sóc tirador de garrotins. Ara m'estic aficionant per això.
Molt bé, fins aquí la nostra entrevista, Ricard, ja ho veus. Avui hem acabat cantant, cantant garrotins. A veure si aprens algun d'aquestos i les estrofes, que han estat molt bé. I un record també pel Marquès de Pota, que les feia molt bé, en Beethoven i també el Parran, per supost que sí. Ricard, ja ho veus, ambient ja de festa, que és el que volíem. Aquí sempre parlem de la plec, les becaris, tu, jo, el director de l'emissora, la Noemí, tothom cantem.
Gràcies, Cosme. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Vinga, cobrim aquesta finestra del record del Joan Bellmunt.
I anem a una fira. A la fira gran de la Pobleta de Bellveí, a la Vall Fosca. A la Pobleta de Bellveí se celebra la Fira del Bestiar. I en el seu temps fou una de les més importants del Pirineu. I tot i que en l'actualitat no té aquell caire que havia assolit anys endarrere, sí que hi ha una més que notable assistència de bestiar. I la gent arriba de diversos indrets. De les fires que se celebraven a la Pobleta de Bellveí, la denominada Fira Gran s'iniciava el 5 d'octubre i durava oficialment 3 dies, encara que solia allargar-se fins al 9 i algunes vegades fins al 10. El dia 5 era dedicat al bestiar i era la fira que obria el mercat de tot Catalunya. Venien gent d'arreu i després, des d'aquí, anaven resseguint les fires de tot el país. El dia 6 era dedicat al vacum. Es feia la Fira del Prat, que vol dir que hi havia cases que feien d'hostal i oferien els seus propis prats per als animals. I en aquest record ens cal mencionar les cases hostals que hi havia de Cal Castilló, de Cal Domingo, de Cal Seurí, i sense oblidar el Camp del Senyor. Cal dir que el dia 7 s'acabava el vacum i es feia el d'animals de peu rodó, sobretot pollins, i el dia 8 era el dia destinat als porcs, i era el més esperat pel fet que venien les que coneixien com a porcaderes, que eren les cuidadores dels porcs que animaven la fira, perquè diu que els pallers es quedaven curts i quedaven plens perquè es quedaven a dormir els visitants tota la nit, i per delirosos de veure a les noies, doncs hi havia més d'un sarau i més de dos. Fins i tot diu la cançó, les porqueres es quedaven i dormien els pallers, i hi havia corredisses de gresca no en vulgueu més. Per tant, gresca, gresca i gresca. Cal dir que venien de Sas, d'Erta i de molts pobles d'aquella banda de muntanya, i que avui tot això també comença a ser un record i que nosaltres hem volgut recuperar pels nostres oïdors. I ahir parlàvem de pa i de creences, i la dita d'avui ens en parla. Diu, qui pa enceta i no hi fa creu, el dimoni se'l fa seu.
Mira.
O sigui que hi ha dites per tot, Ricard.
Gràcies, Joan.
Adéu.
20 segons, arribem a la una, senyals horaris, ens informem, i després Nacional 240, propostes d'oci, ja t'he avançat que avui parlarem de l'Aplec també. I a dos quarts de dues, noves tecnologies, a l'Info, Cope Lleida, amb Jaume Sitja i David Casero.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Manuel Valls se ofrece dar su apoyo sin condiciones a un gobierno de Ada Colau y al candidato del PSC, Jaume Collboni. Es una opción que asegura la menos mala para evitar una alcaldía independentista. Nos vamos hasta Barcelona, Sergi Tor.
Y la decisión final recae en Ada Colau. Puede ser alcaldesa con el apoyo ya explícito de socialistas y ciudadanos, o se subordina a un pacto con Esquerra y faculta al independentista Maragall en la alcaldía. Hace pocos minutos ha recibido el apoyo público de Manuel Valls, de una forma clara y directa, sin dudas ni dobleces. Valls pone a su disposición sus 6 votos en el consistorio para frenar el independentismo.
Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Me comprometo a asumir la parte que me toca.
Valls asegura que pase lo que pase en la investidura, continuarán en el ayuntamiento. Esta tarde reunió en la clave Maragall-Colau. El republicano quiere un pacto conjunto, pero Colau sabe que cuenta con alternativas para repetir como alcaldesa.
Y estamos también pendientes de conocer a esta hora lo que diga Vox, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que analiza los resultados y posibles pactos tras las elecciones del domingo. Y mientras, la Policía Nacional está investigando quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido íntimo que hizo que Verónica, de 32 años, se quitara la vida. Los trabajadores de Iveco están consternados. Prefieren mantenerse al margen. Nos vamos hasta esa sede de Iveco en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Ahí está Adrián Gil.
Sí, ya ha dado comienzo la investigación por parte de la Policía Nacional en esta empresa, donde ya han empezado a preguntar a cada uno de los trabajadores si conocían o no ese vídeo. Mientras, a cuentagotas han ido llegando algunos de sus empleados. Ellos nos contaban lo complicado que está siendo ir a trabajar estos días.
Es una situación muy dura y muy difícil y no voy a hacer ninguna declaración.
Pero está mal lo que han hecho y que, bueno, la justicia era lo que tenga que hacer. No queremos hablar hasta que no se sepa nada, gracias.
Pues muy mal, eso está muy mal. Eso no se hace. Toda la gente está muy afligida y muy mal por todo lo que le ha pasado a la chica.
La empresa ha decidido no hacer ningún comentario respecto a este tema, que califican de delicado, mientras sindicatos como Comisiones Obreras han decidido denunciar a la empresa por no emplear el propio protocolo.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Herraiz?
El senador republicano de Esquerra, Raúl Romeva, seguirá el mismo camino que los 4 diputados separatistas en prisión preventiva. Romeva también ha sido suspendido. El informe de los letrados del Senado no dejaba lugar a duda y remitían el caso a la ley de enjuiciamiento criminal. En este punto se detenía también el senador Rafael Hernando del PP, miembro de la mesa de la Cámara Alta.
Pues la ley de enjuiciamiento criminal, muy parecido a la exposición que en su día propuso el Congreso, la mesa del Congreso.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, acaba de valorar la sentencia de Estrasburgo, avalando la decisión de anular el pleno del Parlamento de Cataluña en el que iban a declarar la independencia. Es un hecho de especial relevancia que el presidente del Alto Tribunal dice que refrenda la importancia del respeto a la ley y a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y en Tenerife ha sido detenido el abogado y empresario Evaristo González. Está considerado como el autor intelectual del asesinato del también empresario Carlos Machín en abril de 2018. Apareció muerto en el exterior de la Escuela de Idiomas de La Laguna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos pendientes de Rafa Nadal en el Roland Garros. El juego, el segundo partido ya de Rafa Corrochano.
Pasadas las 12:30 ha comenzado en París el partido de Rafael Nadal contra el alemán Yannick Madden. Vamos a situar el marcador. París, Ángel García.
De momento, muy buenas noticias, nada fuera de lo esperado. Ante Yannick Madden, los cuatro primeros juegos han sido para Rafa Nadal, que manda 4-0 y ventaja con su servicio para poner el 5-0 y dirigirse ya hacia este primer set. Además, confirma las buenas noticias que llevamos contando esta mañana, porque Garbiñe Muguruza ha hecho un gran partido ante Larsson, ante la sueca. Ha ganado también con mucha autoridad 6-4 y 6-1. La única derrota esperada y además peleada ha sido la de Sara Sorribes ante Sloane Stephens.
Se puede escuchar esta transmisión del partido entre Rafael Nadal y Madden en cope.es y dispositivos móviles con la narración de Ángel García y todo su equipo.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
La diócesis de Alcalá de Henares se dispone a celebrar los días 1 y 2 de junio el cuarto centenario del reconocimiento del milagro de las santas formas incorruptas, y en el espejo nos vais a explicar, nos vais a contar de qué se trata.
Pues mira, en 1597 un penitente arrepentido acudió al colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares y confesó el robo sacrílego de unas formas eucarísticas que él mismo entregó envueltas en papel. Pasado un tiempo se comprobó con sorpresa que seguían frescas, mientras que otras formas no consagradas en el mismo lugar se corrompían rápidamente. Tras un detallado examen se llegó a la conclusión de que la única explicación posible de la incorrupción era el milagro y se autorizó el culto público. En 1936 la iglesia magistral donde se encontraban fue incendiada y no se ha podido averiguar si las santas formas fueron ocultadas, consumidas o profanadas. Pero en la diócesis de Alcalá sigue vivo el agradecimiento por este don tan especial del que ahora se va a hacer memoria, y nosotros lo vamos a contar en el espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Cinc minuts per sobre de la una, encetem el migdia COPE, encetem la Nacional 240. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Què tal, Mònica Carrasco, bon dia.
Molt bé, molt bé. I tu?
Molt
estàs
bé.
Estàs nerviós que tens una festa grossa a la vista?
Tinc una festa grossa, a més, aquesta setmana m'ha sigut molt fàcil triar la proposta d'Oci.
Ah, t'ha de dir, mira, sense saber ja he endevinat. Veus? El que em portes. La cosa va de caragols, no?
Sí, va de caragols i de plec del caragol, sí.
Doncs escolta, fem una cosa, et demano permís per entrar.
Vinga, va,
primer
explica'm
la meva proposta, perquè sé que després de la festa del caragol la gent no em farà cas, eh? Per tant, comencem per les comarques de Tarragona.
Vinga,
si et sembla.
Vinga.
Vinga, avui us convido a anar fins a Móra d'Ebre, que a partir d'aquest dijous es converteix en protagonista de la literatura, de l'espectacle. Una nova edició de la Fira d'Espectacles Literaris de Catalunya arrenca aquest dijous i fins diumenge el Literàrum ha programat moltes activitats. En parlem amb el seu director, l'Albert Pujol. Albert, bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Escolta, 12a edició ja d'aquest festival i la celebreu amb un Premi Nacional de Cultura sota el braç. Això fa patxoca, no?
Fa molt de patxoca i realment serà una edició que estarem, segurament la recordarem durant molts anys, l'edició del 2019, per aquest fet tan important per a un esdeveniment com el nostre i, evidentment, tan important també en general per al reconeixement social de la literatura, perquè al final este és el nostre gran objectiu a Literàrum, no? I estem davant d'una de les edicions que segurament serà la més destacada i alhora serà una edició, com et dia, especial i molt contents tots plegats.
La veritat és que va néixer fa 12 edicions per promocionar literatura, no?, a través d'espectacles a les Terres de l'Ebre, no?, de les Terres de l'Ebre, però ja jo crec que ho ha anat més enllà, ja s'ha aconseguit fer aquest pas més enfora, no?
Ah, exacte. També era un dels objectius de l'inici, sobretot des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, quan comencem i parlem amb la institució de les lletres catalanes, agafem l'àmbit que té la mateixa institució, que no només és el Principat de Catalunya, sinó també el País Valencià, les Illes i tot l'àmbit de parla catalana. Mm-hmm. I és aquí on trobem, com bé dius, aquell espai que havia com un cert forat on ningú agafava aquest testimoni i nosaltres el vam poder treballar, i en 12 edicions, i tal com també diu el Premi Nacional dintre del motiu pel qual se'ns dona, no?, és aquest treball per la llengua, la literatura, des de la vessant més àmplia i sobretot des d'aquesta línia que nosaltres anomenem, que és la proximitat a través que té l'espectacle literari i l'escena en general. Mm.
Com penseu celebrar aquesta 12a edició i aquest premi? Perquè això, fent una ullada per sobre al programa, veig música, teatre, màgia, llibre, o sigui, hi ha de tot i més.
Sí. Bé, d'entrada volem fer coses que la gent ja ha vist des dels darrers anys i que són diguem segell de literàtum, no? Que és espectacles i literatura per a totes les edats, des de 0 anys, 0 a 3 anys, que tenim les escoles de sol super il·lusionades en què per tercer any no, si fem espectacles d'aquesta edat, evidentment fins a la gent més adulta i més gran, este ja és un dels fets destacats. El fet també de passejar per diversos espais de Móra d'Ebre, en aquest cas tindrem més de 10, que la gent veurà literatura i espectacles de diversos formats en diversos espais patrimonials, amb el riu com a protagonista, amb el castell com a protagonista i, evidentment, el casc antic en general. I la tercera, que és la que volem anar cada any a fer un pas més, no? I enguany hi ha principalment dues novetats. Una és el literàrum escola. Entrem el literàrum dintre de les escoles perquè puguem treballar pedagògicament amb ells també com s'ha d'apropar aquesta literatura catalana a través del format espectacle a la gent de primària, en aquest cas. I també l'altra gran novetat és que estrenem nous espais de patrimoni. Cada any l'Ajuntament treballa perquè tinguem més espais on puguem fer espectacles, i enguany és una passera que s'ha fet al costat del castell, que connecta el riu Ebre amb el castell amb unes vistes extraordinàries, i allí col·locarem un dels espectacles expressament perquè la gent, no només de la població comarca, sinó també de que venen de fora, coneguin encara més el nostre patrimoni gràcies a tindre un literàrum, gràcies a tindre la literatura escena.
Cada any busqueu sorprendre'ns, no?, al públic, això és veritat, però mira, s'ha anomenat una de les potes, aquest literàrum escoles, i de fet és que un dels vostres objectius des de la primera edició, això sí, és el públic, els més petits, no?, el públic infantil, que al final estem aquí educant els lectors del futur.
Exacte. Tenim dos, el literàrum petits, que són les activitats adreçades a la família, al públic familiar, que ja realitzem durant els 4 dies, i enguany, com bé dius, és el literàrum escola, que s'hi suma al literàrum petit, per això que diem abans. Jo crec que al final no només, evidentment, són els lectors del futur, sinó també són els organitzadors del literàrum del futur,
sí.
I també són com ells ens podran dir com tractaran i com gaudiran d'esta literatura catalana amb diversos formats. És evident que existeix el format llibre, que és el clàssic, el que tots coneixem, però també existeix el format escènic, que també és un molt bon format per a conèixer esta literatura, i segurament els propers anys d'això se'n parlarà moltíssim, no? La gent voldrà consumir esta literatura amb els màxims formats possibles, perquè és una literatura, i tots ho sabem, que té molta qualitat, i tenim artistes que realment la posen a escena d'una manera molt peculiar i alhora molt atractiva perquè aquesta literatura encara es pugui valorar molt més. Jo crec que este serà segurament un dels grans llegats que deixa literàrum estos 2 primers anys i que treballarà moltíssim més en properes edicions, sense cap mena de dubte.
Clar, literàrum hi ha molts i moltes protagonistes, però enguany n'hi ha dos, jo crec, especialment destacats, que són Teresa Pàmies i Joan Brossa, coincidint amb el centenari dels seus naixements. Són una mica també fil conductor de molts dels espectacles.
Sí, sempre intentem que hi hagi alguna efemèride, que treballem amb la institució de les lletres catalanes, que ens serveixi per aglutinar un nombre més important d'espectacles d'aquell literat o literat. La idea és que tenim molt bones escriptores, molt bons escriptors, però quan hi ha una efemèride ens agrada, com passa normalment, posar-hi una mica més l'accent amb aquestes personalitats literàries que cada any tenim diverses en celebrar coses i en commemorar-les, que al final és el que pretenem celebrar la literatura, pretenem gaudir-la de manera col·lectiva. Això que a vegades diem que la literatura es llegeix i és una cosa com a molt personal i molt íntima, que està molt bé, a literàrum això es traspassa de manera col·lectiva d'una manera extraordinària, on la gent un poc un comparteix, és amb família, amb amics, tot fent algunes tapes o prenent alguna cosa, i gairebé és natural passejar aquests dies per Móra d'Ebre i gaudir d'esta literatura catalana amb les commemoracions com a base, però sobretot crec que al final els 34 espectacles tocaran literatura de 58 escriptors diferents. Per a nosaltres això és una xifra extraordinària i, clar, és una molt bona manera de que moltíssima gent segurament conegui molts d'aquests escriptors i els gaudeixi amb este format d'espectacles, de format escènic.
Perquè es facin una idea als oients, per exemple, si parlem de Teresa Pàmies, hi ha d'una banda l'espectacle que ha preparat també Big Mama, no?, que és referent musical a casa nostra, homenatjant l'escriptora, i també a la mateixa manera hi ha una escenificació, diguéssim, teatralitzada de la vida de Teresa Pàmies que la faran per als més petits, en aquest cas, no?, la Berta de Poblet. Vull dir que un mateix personatge ens hi apropem de moltes maneres diferents.
Això és literatura. La literatura es pot apropar de moltes maneres diferents. Nosaltres, en el cas de literàrum escola, aproparem Curial i Güelfa, un dels clàssics de la nostra literatura medieval, a canalla de 10, 11, 12 anys. Això què vol dir? Vol dir que l'escena permet, com bé has explicat, agafar la mateixa literatura, interpretant-la gràcies als bons artistes que tenim a casa nostra i que pugui arribar a diverses edats, amb diversos formats. Són molts els escriptors que ens diuen que ens calen molts literàrums per arribar aquesta literatura arribi al màxim nombre de gent sense deixar ningú exclòs. Intentem fer-ho amb diversos formats per a diverses edats i és per a nosaltres segurament un dels grans trencaclosques que ens plantegem a l'inici de l'organització de l'edició. I quan ho aconseguim, com ja has explicat, estem molt contents, sí, sí, perquè estem segur que Teresa Pàmies serà molt més coneguda per a molt públic en general, gràcies a aquest tipus d'espectacles per a tota l'edat.
I tant. Tenen tot el programa, per cert, a www.literarum.cat, allà entrin i mirin, perquè hi ha tota la informació, tots els espectacles. Hi ha alguns que són de pagament, altres que no, veritat, Albert? Per tant, jo crec que les entrades també les podem comprar a través del web.
Ah, exacte. A més, són 6 de pagament dels 34, o sigui, la majoria són, sí, gratuïts, perquè el que busquem és que arribem a tothom, i amb preus molt, molt econòmics, 5-9 euros. Al final, el fet de fer alguns de pagament ens permet per l'aforament, no? Per tenir-lo controlat, per a que, evidentment, la gent gaudeixi una miqueta més d'aquell aforament més còmode, d'aquell espectacle. Això és el que pretenem, no busquem altra cosa. Mm. I és evident que la gent segur que si busca el nostre web trobarà aquell espectacle o aquells espectacles que els permetran vindre a Móra d'Ebre i passar un dia el que ells triguin, el que els vagi millor, d'una manera extraordinària. La restauració està tot allà superpreparada per atendre moltíssima gent. Tenim 8 clubs de lectura de tota Catalunya que vindran a Literarum durant el dissabte i el divendres, i això encara ens fa més contents per aquesta globalització, col·lectivització que volem fer amb aquesta literatura que arribi a tothom i que sobretot la gaudim, com et dic, de manera col·lectiva, que és el que segurament treballarem com a missatge clau les properes edicions de Literarum.
Exacte. Doncs a 3w.literarum.cat ho tenen tot. La festa arrenca ja aquest dijous fins diumenge. Molt ràpid, Albert, per acabar, si algú posa peu a Literarum per primera vegada aquest cap de setmana, què recomanaries? Per on recomanes començar? Què fem?
Jo recomanaria, primer que tot, que deixin el cotxe ben aparcat, hi ha 12 aparcaments preparats, i que caminin perquè tot està molt a prop, perquè passejaran per una població que realment ha treballat molt per ensenyar-se aquests dies. I aquí ve quan, en diversos espais, en moltes vegades 3-4 minuts, gaudiran de 3 o 4 espectacles al carrer, en zones el temps ens acompanyarà segurament, i jo crec que sobretot han d'organitzar-se una mica amb el tipus de col·lectiu que s'apropin. Si és familiar, veuran que està organitzat perquè puguis gaudir molt bé amb la família. Si són amics, també per poder veure el màxim nombre d'espectacles possibles en un cost molt reduït, i si és en un cas com pot ser un club de lectura o alguna associació d'este tipus, gaudir de tot un dia amb gent que gaudeix com tu d'una cosa tan interessant com és la literatura, i alhora que ens fa a tots ser una miqueta més feliços gràcies a poder no només llegir-la, sinó veure-la a dalt de l'escena.
Exactament. Albert Pujol, director de Literarum, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres. Perdonamos sempre este suport d'arribar a través dels vostres oients. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Doncs mira, Mònica, busquem la proposta de Lleida. Jo la veritat és que la tenia fàcil aquesta setmana. Durant tot el mes de maig les he tingut bastant fàcils perquè saps que tenim tots els caps de setmana ocupats, llevat del cap de setmana passat, que havia les eleccions, però, bueno, normalment el mes de maig s'acaba amb un cap de setmana en el que Lleida es converteix en el centre, si més no, nacional, pel que fa a la gastronomia, a la festa gastronòmica, com és l'Aplec del Caragol. A més, aquest any compleixen 40 anys, que es diu ràpid, 40 edicions, i, escolta, parlem-ne una mica. Està amb nosaltres el seu president, el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Té 40 anys, eh?
40 anys, sí, sí. Déu-n'hi-do, qui ho havia de dir, eh?
Qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir? Mira, ens escolta avui gent de Tarragona i de tota la província de Lleida. L'Aplec del Caragol, avui en dia, és una festa gastronòmica que té apuntats a 13.500 penyistes, 107 colles, i que rep de mitjana uns 200.000 visitants. Això són xifres d'aquelles que dius, semblen grans, semblen petites, són enormes, ja us ho dic així. Però és que fa 40 anys, Ferran, això va començar amb un dinar d'amics a la vorera del riu Segre.
Sí, de fet, la primera edició van ser 300 lleidatans que es van reunir allí.
Déu-n'hi-do, ja.
Aplex, no? Sí, sí, però en 3 o 4 anys ja hi havia més de 110 colles, ja eren gairebé 4.000, i la veritat és que va quallar molt ràpid, molt ràpid.
L'Aplec del Caragol, per qui no el conegui, com ho descriuries?
Bé, l'Aplec és una festa, perquè així ens enmarquen, però jo parlaria més d'un esperit, d'una manera d'entendre el conviure i la gresca, no?, a la lleidatana. Penseu que és una festa molt singular, una festa oberta a tothom, que intentem encabir-hi tot tipus de gent, no hi ha ni classes socials, hi ha cap tipus de diferència d'un collista amb un altre, i realment creem un ambient dintre de la festa que és digne de vindre's a veure i a viure.
El centre de tot és el Caragol.
Sí, 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 el Caragol és l'excusa, diguéssim. Nosaltres, aquí a Lleida, fem els aplecs de l'Horta que utilitzem el producte de proximitat, i el producte nostre de l'Horta, un dels més importants, és el caragol, no? I a partir d'aquí s'ha bastit, doncs això, una gran manifestació gastronòmica on intervenen tots els grans productes nostres, des de coques de recapte, fruites, verdures, tot tipus de cassoles, paelles, arrossos. És una representació de tot el bo i millor que pot oferir Lleida.
A més, ara que deies tot aquest tipus de menjar, és que les colles, les penyes, ja s'han posat en un pla en el que ja no és, mira, venim i mengem de qualsevol manera. No, és que es menja molt bé l'Aplec del Caragol, però molt bé, vull dir, de restaurant de 5 forquilles,
A veure, tu imagina que comparteixes taula amb un dels productors de l'Horta que té productes de proximitat de primera qualitat.
Clar.
Doncs què et portarà a taula? Doncs el bo i millor de casa seva. Això són les colles. Tenim el millor producte en la millor temporada ficat a taula per compartir amb els teus amics i familiars. No pot fallar aquesta combinació.
Està clar. Escolta, parlàvem que el caragol és el centre, però que està molt ben acompanyat. La previsió és que es mengin 12 tones de caragols, eh?
Sí, aquest any una mica més, perquè, clar, també han crescut amb xifres de collistes i realment el que es preveu és incrementar una mica aquesta quantitat. No sé si arribarem a les 13 tones, però gairebé, i
Déu
això
mi.
En 2 dies i mig, que és molts cargols, i bueno, continuem creixent, que és això, hem arribat al 40, però és quan camines per la muntanya, trobes un turonet i dius, hem d'arribar allà, però quan hi arribes, veus que hi ha un altre vall i un altre turó més endavant, no? Doncs així és com estem amb l'Aplec, encantats del 40 aniversari, però pensant ja en com ho fem, com continuem fent gran aquesta festa.
I tant. Ferran, parlem de l'Aplec del Caragol, has dit 2 dies i mig, això comença divendres a la tarda. Divendres ja la gent ja hi sope, dissabte i diumenge es fan totes les menjades. Ens està escoltant, com dèiem, gent de Tarragona i de tota la província de Lleida. No és una festa tancada, l'Aplec del Caragol, és a dir, si jo no estic amb una penya, val la pena? Puc gaudir també de la festa de l'Aplec del Caragol?
I tant que sí, i tant. Nosaltres això ho tenim molt clar. Hem fet un gran esforç per divulgar l'Aplec a fora. Anem a fer el Caragol Tour, que en diem nosaltres, explicant el que és això per molts llocs d'Espanya, i fem un efecte crida, un efecte perquè la gent ens vingui a veure. Quan la gent ve, els has de satisfer i han de marxar amb una sensació de que la festa els ha colmat totes les seves expectatives. Penseu que tant l'organització com les pròpies colles tenim un programa d'actes extensíssim i obert a tothom perquè vingueu a gaudir d'aquestes activitats. Hi ha activitats des dels més petits fins a infinitat de concerts de tots els tipus, activitats de cultura popular i, finalment, gresca i possibilitat d'entrar a les colles i passar-se-ho molt i molt bé. La nostra festa pretén ser una festa integradora, una festa on la gent pugui vindre a fer això, a fer aplec.
Uh-huh. I si volen venir a menjar caragols?
I tant. Nosaltres tenim l'oferta que anomenem el pack del visitant, que el que fem és tenir un restaurant al recinte on se poden comprar des de degustacions de caragols fetes de diverses formes fins i tot a un gran menú degustació amb 6 tipus de caragols cuinats de diferents formes. Penso que tothom que vingui trobarà tant l'opció de lleure com l'opció gastronòmica que el satisfarà i que s'adequarà a les seves necessitats.
Ho dic justament per això, eh? Vull dir que a vegades des de fora dius que clar, si no estic amb una penya... No, ja ens ha dit el president que hi ha multitud d'activitats obertes a tothom, però és que a més pots venir i sentir-te un mes perquè tens aquests packs de degustació i pots, escolta, menjar i sopar caragols. A més, mira, també té la seva gràcia que pots provar diverses maneres de fer-los perquè els caragols es fan de moltes maneres, eh?
I tant.
Ferran, tu de quin tipus ets?
Mira, a mi sempre em pregunten quins són els caragols que més m'agraden. Jo sempre explico el mateix. Els caragols més bons són els que es mengen en la millor de les companyies.
O sigui que no et vols mullar, vaja.
No. Mira, jo els que més m'agraden són a la llauna. Són els més típics que fem aquí a Lleida. Però no té res a desmereixer uns caragols a la formanta, a la brutesca o a cassola. Vull dir. N'hi ha moltes maneres de fer-los i realment són excel·lents, no? Són molt bons. Però sí que és veritat que és un menjar pensat per compartir, per estar al voltant de la taula amb la teva gent estimada. No?
Això tens
llavors,
tota la raó.
Això és el que fa també el caragol un element d'unió i cohesió. No?
Deixeu-me que us doni una web, www.aplec.org. Aplec.org és així de fàcil. Des d'allí podeu accedir a totes les activitats, horaris, els menús aquests degustació, ubicació, etc. És fàcil arribar-hi, és fàcil aparcar a prop de la zona i, per tant, doncs, encara que no estigueu amb una penya, us encoratjo que viatgeu a Lleida i que gaudiu un moment o altre, divendres a la nit, dissabte al migdia o dissabte a la nit o diumenge a l'hora de dinar, és igual, o tots, que baixeu a Lleida i busqueu les zones on podeu gaudir d'aquestes activitats.
Home, Ricard, aquest any hem ficat fins i tot wifi gratis a tot el
recinte. És veritat.
Perquè la gent que ens vingui a visitar pugui fer dentetes i explicar als altres el bé que s'ho passen a nostra festa.
Sí senyor. Aquesta és una de les novetats, de les moltes. Per cert, abans d'acabar amb 30 segons, Ferran, vosaltres ja fa anys que ho vau posar en marxa això i ho esteu potenciant cada vegada més i és la Setmana Cultural de l'Aplec que s'està desenvolupant durant aquesta setmana amb moltes activitats, doncs, dilluns, dimarts, avui dimecres, per exemple, entre d'altres coses, a 8:45 teniu una obra de teatre que és una comèdia al Teatre dels Maristes a Lleida, però és una manera d'extendre l'activitat de la pleca, de la FECOLL.
Sí, és una manera d'obrir-ho al públic de Lleida i de fer un conjunt d'activitats i també de recolzar la cultura lleidatana. Penso que moltes de les obres que es duran a terme durant aquesta setmana cultural són de grups de Lleida que els ajuda, que els donem aquesta empenta de que el públic els conegui i que després, durant tot l'any, puguin seguir les seves obres, no? Una mica, aquest és el tarannà de la FECOLL, no? Intentar aprofitar l'impuls de la festa per promoure Lleida i promoure les seves activitats.
Molt bé. Doncs hem parlat amb el Ferran Perdrix, que és el president de la FECOLL. Organitzen l'aplec aquest cap de setmana. Escolta, enhorabona per arribar a aquesta 40a edició. Jo sé que hi ha molta feina i que s'ha d'estar doncs, atent a tot, però també et demano, i espero que ho facis, que tinguis uns minuts per gaudir-ho, eh? Allò per dir, escolta, ara m'assec i menjo i m'oblido de tot, ni que sigui un parell d'hores. Ferran, sí. Gràcies.
A vosaltres. I recordeu que podeu vindre, eh? Que sou tots convidats.
Llavors, Mònica, que t'han convidat explícitament, eh? Pràcticament.
Home, no m'ho pensava perdre, això.
La veritat és que...
He d'ajudar a aquesta xifra, a aquestes 12 tones.
Però els caragols, és veritat, és una d'aquelles coses que si no tens costum, doncs com qualsevol altra, et sembla estrany, però quan ja hi has crescut... No.
Però aquí som de bon menjar, caragols, el que convingui, no, Ricard?
I tant, que sí.
Escolta, arribem a 2:15, molt bones propostes per aquest cap de setmana, que a més sembla que farà bo, hem d'estrenar el mes de juny, a por todo lo alto que
es igual. Sí. Molt bé, Mònica.
Que vagi bé.
Apa.
Para los biberones tenemos el agua más segura, la de Osmotic Cero, libre de bisfenol A, desinfectada por la lámpara ultravioleta, que con su efecto río exclusivo de Osmotic está exenta de bacterias y con todas sus propiedades. Osmotic Cero, hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. Oferta 45 aniversario. 900-208-208 osmoticcero.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Gaudeix de la mar i de la Costa Daurada amb Mònica Hotel. Mònica és un hotel de 4 estrelles superior, situat al cor de Cambrils i a pocs metres de la platja i el Club Nàutic, que t'ofereix tot el que necessites perquè les teves vacances siguin inoblidables. Informació i reserves a hotelmonica.com. Mònica, un hotel amb encant a Cambrils, Tarragona.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida. La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot en brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973-28-29-15 o a lacovadevidre.cat.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Gaudeix de la mar i de la Costa Daurada amb Mònica Hotel. Mònica és un hotel de 4 estrelles superior, situat al cor de Cambrils i a pocs metres de la platja i el Club Nàutic, que t'ofereix tot el que necessites perquè les teves vacances siguin inoblidables. Informació i reserves a hotelmonica.com. Mònica, un hotel amb encant a Cambrils, Tarragona.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, estem al vell mig de la setmana. Per cert, a Lleida, a la setmana cultural de l'Aplec del Caragol, que ja sabeu que culminarà amb aquesta cita gastronòmica de la ciutat de Lleida, però nosaltres avui el que fem és parlar de noves tecnologies. Com sempre, des de l'InfoCope Lleida ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. També ens pots escoltar al podcast, que et permet, doncs, això de fer-ho quan... Anava a dir quan vulguis, quan puguis, moltes vegades, escoltar-ho quan puguis, i en directe, doncs, aquí, ja saps, des de 1:15 fins a les 2. Ben acompanyats, com sempre, avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs tornem a la tranquil·litat, ja que portem una temporadeta amb informació intensa. La setmana passada, amb la notícia del trencament de les relacions de Google i Huawei, i el cap de setmana, finalment, hem acabat el període electoral que ens ha fet anar una mica de corcolla aquí a la ràdio. I, com no, aquest dimecres amb entrevista aquí a l'estudi per parlar de tecnologia amb una mirada femenina, que pot ser en aquest sector prou li falta, li fa. Ho comentarem a l'entrevista TIC amb la Sílvia Bigatà, que la tenim aquí avui a l'estudi. Què tal, Sílvia? Bon dia.
Hola, bon dia, Jaume. Bon dia, David.
Hola, muy buenas.
I després, com sempre, farem aquesta pausa per adivinar el concurs de la cançó l'any, que avui... No, sorpresa o sí que sorpresa?
Bueno, sorpresa no, perquè crec que algun dia ja l'hem escoltat, però ja la tinc triada, sí, sí.
Sí? Sí, sí. Doncs vinga, i després de la cançó, com sempre, l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem avui, David?
1952, aquí al lado.
Carai, aquí al lado. Anem molt enrere, sempre.
Si parlem d'ordinadors, eren habitacions, eh?
Ai, ja veurem. I continuarem al món de l'actualitat, en el món TIC, aquesta tertúlia fric. Avui, més Huawei, Google Maps, iOS 13, primer portàtil 5G. O sigui que tenim una tertúlia intensa, intensa, intensa. I com sempre, deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees i solucions i, sobretot, comoditats, que com sempre ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, pitgem aquest botonet màgic, aquest snapclick, i arrenquem l'Espai Tecnològic de COPE Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, anem cap a l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, entrem en matèria. Fa dies que en teníem ganes d'una mirada femenina en aquest programa de noves tecnologies que habitualment el segment masculí és majoritari. Què millor que parlar-ne amb la presidenta de BPW Spain, Federació d'Empresàries i Professionals d'Espanya, Sílvia Bigatà, i a més, copropietària del grup Assisum d'aquí a Lleida. Gràcies, Sílvia, per estar avui aquí a COPE Lleida.
Moltes gràcies a tu per l'entrevista.
Si ho dic bé, l'objectiu del BPW Spain és empoderar les dones, i per fer-ho de la millor manera us heu alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des d'una perspectiva de gènere per la igualtat sigui una realitat. En aquest moment estem en una revolució digital. Com a representant de les dones i empresàries, és imprescindible la participació del gènere femení en aquesta transformació digital?
Per suposat, en aquest moment estem en un moment de transformació, estem afrontant la quarta revolució industrial, la revolució industrial 4.0, i és un moment de transformació tecnològica en el qual les dones hem de prendre un paper molt important. Com dic jo sempre, és el moment de la revolució femenina, i per això hem de lluitar per afrontar-nos davant d'una sèrie de bretxes que hem de saltar, perquè en aquest moment ens trobem davant, per exemple, d'una bretxa digital que no acabem d'entendre com en el segle XXI encara ens hem de trobar amb aquests impediments de cara a que les dones no tinguem la mateixa
representativitat
al sector tecnològic, al igual que els homes.
Realment hi ha la bretxa femenina, no?, en el sector digital.
Bueno, d'entrada, les dones no estudien. Hi ha només un 20% de representativitat a les universitats tecnològiques que són dones. Llavors, aquí ja tenim el primer problema.
Clar, si no estudien, no hi ha formació.
Ja no després, hi ha formació.
En els processos de decisió i en els projectes no hi ha el gènere fem.
Correcte. Llavors, aquí ens trobem el problema que després no tenim dones que tinguin accés a dissenyar tecnologia. Si no tenim accés a dones a dissenyar tecnologia, no tenim accés a dones que dissenyin productes tecnològics. Uh-huh. Si les dones no dissenyen productes tecnològics, aquests productes tecnològics no estaran dissenyats amb mirada femenina. I aquest és el problema, que si els productes tecnològics no estan dissenyats amb mirada femenina, el punt de vista femení se deixarà de banda.
Abans, fora de micro, abans d'entrar, ens has comentat alguns exemples, no?, que havien passat d'alguns casos, no?
Mira, sembla que, per exemple, ens podem trobar amb exemples senzills que són masclistes, com per exemple que els robots d'ajuda dels vehicles són sempre dones, i dius, jo, que masclista, perquè no és un home, no? Uh-huh. Però la cosa és més greu, a vegades no es va la vida amb eines tecnològiques. Per exemple, resulta que quan se van crear els primers cors artificials, se van dissenyar per homes blancs, i només un 23% de dones podien accedir a aquests cors artificials, i el resto de les dones no podíem accedir als cors artificials, i era és un prejudici de cara a les dones, i a més ens jugàvem la vida. Un altre exemple que et puc ficar, per exemple, són els airbags. Quan se van dissenyar els airbags, els dummies, els robots que provaven els airbags, eren homes. No estaven pensats ni per dones ni per nens. Llavors, què passava? Que quan els primers airbags mataven a les dones i als nens, després ja els van corregir. Però, clar, si els enginyers que dissenyaven aquests airbags eren homes, pues ni van pensar en les dones i en els nens.
És aquesta mirada i aquest pensament femení que moltes vegades, per ser el món una miqueta més igual, ens faria falta, no? Teniu algun pla d'acció engegat?
Sí, mira, jo ara acabo de tornar, el dilluns vaig tornar, de presentar un grup de treball dintre del Congrés Europeu de Business Professional Women a Irlanda, i vaig presentar un grup de treball que ens vam ajuntar dones de tots els països d'Europa, amb representativitat amb aquest grup de treball d'enginyeres alemanes, estones, letones, franceses, angleses, de quasi tots els països d'Europa. El vaig estar dirigint jo i vam intentar trobar solucions per trencar aquesta bretxa digital, la bretxa d'intel·ligència artificial, inclús la bretxa salarial, perquè ens trobem també que dintre, quan les dones poden accedir a puestos de tecnologia, resulta que cobren menys que els homes també. O sigui, amb una nova indústria com és la tecnològica, per què tornem a portar els vicis del passat? Continuen cobrant menys. És que la diferència salarial pot arribar a estar al 60% al món tecnològic. És que te fiques les mans al cap. Llavors, vam estar pensant en diferents solucions. Hi ha solucions que poden ser molt senzilles, com per exemple, la formació. La formació és importantíssima, d'acord? El famós empoderar les nostres nenes, en carreres tecnològiques, les famoses STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, empoderar les nostres nenes, intentar-les formar que es dirigeixen amb aquest tipus de carreres, que són les ciències, les tecnologies, la enginyeria i les matemàtiques. Però no totes els agrada aquest tipus de carreres. Però el que els hem de fer veure, que perquè estudien aquest tipus de carreres no vol dir que totes aniran a codificar. Si poden estudiar aquest tipus de carreres, és que es poden dedicar, per exemple, a l'economia circular, a salvar el planeta de que es contamini, per exemple. És que la tecnologia no vol dir que tot tinguis, et passis el dia codificant davant d'un ordenador. Té moltíssimes sortides la tecnologia. Pots pensar com crear una nova força d'energia. Mm-hmm. És que té moltíssimes sortides i les nenes tenen a obrir les mires i pensar que el futur no només és codificar, hem de pensar, hem d'obrir les nostres mires. Les dones són molt intel·ligents, aprofitem aquest, no podem perdre la meitat del talent del món, perquè el món necessita la meitat d'aquest talent. Hi ha un Digue'm punt mi. Que no me vull deixar. Les dones no farem res amb aquest món si els homes no ens apoyeu. Això vam quedar totes, ho vam tindre totes claríssims. Si no ens tenim l'apoyo del 50% de la població, que sou els homes, si vosaltres, com a companys de feina, com a companys de vida, com a amics, no ens apoyeu. Si vosaltres, per exemple, esteu en una conversa, en una taula, i veieu un comentari masclista envers una dona i no el sabeu parar a temps, en petits detalls, empodereu a les dones des de, en qualsevol moment de la vida. Vosaltres podeu fer el canvi. Vosaltres ens podeu ajudar a fer el canvi.
Jo t'agafo la paraula. Mira, aquí cada dimecres parlem de noves tecnologies i som tres nois. Et convido també a que participis cada dimecres. Perquè una mirada femenina també serà bona.
És que és molt Sempre. Important. Vosaltres sou el punt de canvi. Nosaltres podem fer molt, però soles no arribarem enlloc.
Es cuestión de todos. Digo, yo una pregunta que sí quería hacerte.
Dime, es, David.
Ahora mismo, ¿qué ideas o qué es lo que puede, aparte del ámbito familiar y el hacer ver que es lo que intentamos además aquí, que la tecnología está presente en el mundo entero y en nuestro día a día, desde este micrófono que tenemos delante hasta el reloj que llevamos, los pendientes y la pulsera? Todo es tecnología, e incluso quien quiera diseñar ropa, que estudie matemáticas y luego que haga tal, porque podrá diseñarla de una manera bestial, porque ya no la pintará, la pintará con un ordenador, ¿vale? Desde el sector de la educación, ¿qué medidas se están tomando, o si no se toman, se deberían tomar también para atraer a todo el público? Es decir, esta parte de formación tecnológica, ¿por qué siempre pensamos y todavía en el siglo XXI parece mentira que tengamos el friki de las gafas delante del ordenador?
El problema que tenemos hoy en día es que las universidades no están ofreciendo lo que realmente las empresas necesitan. Aquí tenemos otra de las brechas. Resulta que, por ejemplo, el otro día estuve liderando un foro de liderazgo y una de las empresarias que me acompañó fue la jefa de recursos humanos de Indra, y ella nos explicaba que tienen que cada verano formar en campos de trabajo a personas que no han estudiado carreras tecnológicas, porque ya no pueden contratar más personas de carreras tecnológicas porque no hay más, y tienen que formar a personas de otras carreras para contratarlas en Indra. Les faltan gente para contratar. Igual que les pasa en Indra, pasa, por ejemplo, en IBM, que yo la estuve escuchando a la CEO de IBM, que han creado una nueva línea de educación en Estados Unidos y en otros países la están implementando para crear desde los institutos una nueva línea profesional que la llaman, no es la white collar, que son los ejecutivos, ni la blue collar, que son la fuerza laboral básica, sino que le llaman la new collar, que son los nuevos trabajadores, que son los trabajadores técnicos. Y esta línea de trabajo la ha creado IBM y es los nuevos técnicos del futuro, y serán una nueva fuerza laboral especializada en tecnología, y la están implementando en diferentes países, que luego, cuando salgan de trabajar, irán casi todos a trabajar a IBM. O sea, se están creando su propia fuerza laboral, porque no existen, no los forman en las carreras, ni los forman en los institutos. Entonces, ellos ya se han creado su forma de crear su fuerza propia laboral.
Sílvia, una miqueta per anar acabant ja, perquè el temps se'ns tira sobre. Com a presidenta de la BPW Spain, has donat diverses ponències a nivell estatal i mundial. Com és la reacció dels assistents quan expliques que les dones no estan participant en igualtat en aquesta digitalització?
Bueno, cuando estuve, por ejemplo, cuando en marzo he estado en Naciones Unidas, tuve la suerte que don Miguel Ángel Moratinos, alto representante de las Naciones Unidas, estuvo introduciendo mi conferencia en ONU, y cuando se quedó escuchándome, se quedaba parado porque decía, bueno, a ver, encima de todos los problemas que tenéis ahora, también os encontráis con problemas en la nueva industria 4.0, los traéis del pasado y os los vais a encontrar también en el futuro. Dice, vamos a tomar medidas, dice, porque es que esto ya no se puede aguantar, dice, es que, y él mismo lo decía. Y el gobierno, desde luego, ha puesto en marcha una serie de medidas, pero yo creo realmente que ojalá sean suficientes, pero por lo que estamos analizando van a ser insuficientes. Sobre todo porque no se toman las medidas desde las raíces, desde abajo, desde el inicio, porque se han de cambiar las cosas desde el inicio. Y sobre todo hay que cambiar la mentalidad de las personas y de las madres, porque las madres muchas veces somos las culpables de educar mal a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Dic, acabem aquí en aquest resum. Doncs, Sílvia, nosaltres si podem participar, aquí teniu el nostre espai, si voleu, vols vindre o algú que designis pues, també aquesta mirada femenina, pues, intentarem posar aquest granet de sorra per aquesta igualtat.
Pues moltes gràcies.
Sílvia Vigata González, presidenta de BP Spain i copropietària del grup Assisum. Moltes gràcies per donar-nos aquesta mirada femenina en el món TIC aquí a Cope Lleida.
Gràcies. Gràcies, David.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
El David ens portarà l'any 1952, crec que ha dit Jaume, però saps on estem ara? No, on estem ara. No. On estem ara, musicalment parlant.
Saps Rihanna, quin no? És? És de les tuies.
És Rihanna, no? Ah.
Sí, és Rihanna, però quin any? En quin any? Oh, clar, que al final aquí la gràcia és saber l'any.
Hoy no tengo guitarra, soy es maquineo, bueno, cosa
això, això és fa poc.
Fa no res. 2010, mira.
Fa poc.
Sí, sí, fa poc, depèn de com tu miris,
Fa poc. No, és que jo m'ho miro avui, i avui dic que el 2010 fa poc. Això quan tenia 10 anys... Feia 10 anys enrere i feia molt.
Sí, hace unos días, estábamos aquí, hace 9 años estábamos sí, aquí.
Mira, si vols, tu dic d'una altra manera. Ara no recordo, l'any 2010 es va llançar l'iPhone 3GS.
Sí, efectivamente, 2011 nos fuimos a Las Vegas, al CES.
Ara ja et sembla més lluny.
El S, perquè...
El 3GS.
El 3GS.
El 3 va sortir al SAT.
El 2010. Que ara ja et sembla que fa més temps.
I todavía los teléfonos no valían 1.000 euros.
Venga, anem cap a aquesta efemèride que tens preparada, David.
Bueno, pues mirad, en 1952, como decíamos, un hombre, Alexander Sabto, pero importante, matemático, y por lo que hablábamos con Silvia además, matemática. Si es que las matemáticas, sabéis que es la informática, es la tecnología, es el mundo entero.
Es la base.
Es la base de todas las matemáticas. Bueno, pues un matemático inventó un juego que lo puso en la pequeña red que había a través del teléfono. Y este juego se llama OXO. ¿Sabes de dónde viene 0x0? Aquí llego como el 3 en raya. OXO, 0x0, ¿no? Bueno, pues el 3 en raya, ya un tío cogió dos ordenadores, llamó por teléfono de uno a otro e hizo el juego de las 3 en raya en 1952. Sí, tendríamos que ver ese ordenador y esos dos ordenadores que eran una habitación entera. Pero bueno, mirar, incluso me he descargado un vídeo de aquello que sacaron, ¿vale? Y bueno, os lo colgaré en las redes para que lo veáis, lo súper divertido que era con un teléfono de rueda.
Sí,
imaginaros,
sí, correcto,
un teléfono
correcto,
de rueda.
Yo he visto eso,
Llamar de uno a otro, ¿vale? Conectarse y jugar al 3 en raya. Claro, eso sí, cada vez, para poner una X se tiraban media hora escribiendo. Te quedas sí. X a la izquierda. Esa era muy buena.
52. Això ja ens cau més lluny,
Mira, 52, has dit telèfon de rueda, que això no ho havia sentit mai, perquè pensaven que eren telèfons de disco.
Vale. És que jo quan nací lo sabia, però nada, duran dos días. ya me ha convivido con ellos mucho más tiempo.
Qué dolent, qué dolent. Venga, va, anem.
Venga, cap on anem?
La tertúlia fric.
Cap a la tertúlia, va.
Ho comentàvem la setmana passada, la guerra entre Google i Huawei. Doncs aquesta setmana Huawei doncs diu que ja llança el mes que ve un nou sistema operatiu 100% compatible.
Bueno, ho han desmentit ja.
Ja ho han desmentit.
Sí, han dit que cap a final d'any.
Sí.
Cap a final d'any.
Que era la primera noticia que sacaron. Lo que pasa es que ahora corremos mucho. Mirad, a mí esto me gusta porque hubo una frase, una vez un señor me dijo, escucha, no escupas para arriba porque te puede caer en la frente. Genial, ¿no? Pues esto pasa exactamente igual. ¿Huawei en qué está trabajando? Pues Google, cuando lanzó Android, dijo, nosotros somos el Linux de los teléfonos móviles. Siempre vamos a ser gratuitos, siempre el código va a estar en la red para que todo el mundo programe sobre él. Luego se han inventado las capas que Samsung ha puesto por encima, que Huawei ha puesto por encima, que ZTE pone por encima y que incluso el propio Google, cada vez que llega un evento de desarrollo, nos pone sus propias aplicaciones, ¿no? Y cada vez con más sentido de ellas. Perfecto, pues, oye, el gratis no me lo puedes quitar. Es decir, ahí es donde se agarra Huawei para decir, a través de aquí yo desarrollo mi capa de sistema, eso sí, con programación de Android. Solo queda una duda, y una gran duda es, ¿habrá que adaptar las apps? ¿Habrá que adaptar las aplicaciones?
Bueno, es que de moment Google sí que ha dit que el Google Play no estarà.
Ahí es donde está...
Ni totes les aplicacions de Google.
Ahí es donde está el gran cuore, es decir, hay servicios básicos que sí que ya los dan con el código libre, como por ejemplo tanto que hablan del Gmail, bueno, al final a través de un navegador web directamente, que no será el Chrome, pero a través de un navegador web podré entrar desde mi teléfono móvil, pero el tema donde está es ahí, en las apps. Eso es lo que más se tienen que pensar de ahí al final de año. Oye, tú como desarrollador vas a tener que desarrollar la aplicación y adaptarla también a un nuevo sistema operativo. Recordar que eso es lo que mató a Microsoft, bueno, lo que mató Symbian con Nokia. Es decir, ahí es donde está el gran qué.
Es que los móviles sense apps...
Pero las próximas noticias que escucharemos serán estas, y serán de aquí a final de año, porque las aplicaciones serán compatibles. Y parece ser que Huawei está montando centro de desarrollo en un montón de países para adaptar ellos mismos las aplicaciones. Es decir, señor desarrollador, y usted que ha desarrollado Wallapop, tranquilo, no te preocupes, déjame el código que yo te lo hago y te lo pongo en mi tienda.
Uh-huh. Si parlem d'apps y parlem de novetats, Google Maps diu que ya té tots los radars.
Es que estoy un poco hoy así, guindilla. Es decir, Google está haciendo lo que haga falta para que todo el mundo utilice Google Maps. Y así ya, igual que Huawei nos puede espiar, ¿no? Pues Google sepa dónde estamos, qué hacemos, cuándo paramos, dónde dormimos. E incluso, ¿os habéis preguntado alguna vez?
Si pensa que amb això que han dit, sabran si amb un radar t'han fet la foto o no.
Correcto.
Perquè saben la velocitat a la que passaràs pel radar.
Con lo cual, además, mi sistema operativo para el coche, que luego te avisaré de, y ya te diré dónde ir con el coche y qué estás haciendo y cualquier cosa, sea con la voz del asistente que sea. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Google te marca naranja y rojo a los sitios donde hay retenciones en las carreteras?
Ah, no.
Bueno, per la mobilitat dels terminals, dels dispositius que té, controlant en cada moment.
Correcto, despiarte a ti, a mí, a todos, y decir, oye, aquí hay un montón de gente y van lento, rojo. Ya parece que empiezan a... naranja.
Sí,
ya corren, no es que tengan, no es que estén conectados a las cámaras de tráfico diciendo, oye, que... No.
Es decir, la información de tener online.
Claro, el espiar, ¿no? Como Huawei.
La moda del modo oscuro. iOS 13 sembla que s'hi vol afegir.
Bueno, la culpa la té OLED.
Sí.
La culpa la té l'OLED.
La pantalla OLED gasta y el problema de las baterías es algo que, si algún matemático o matemática, sí, por favor, empieza a desarrollar.
Apaguem els LEDs i s'acaba el consum.
Baja, es decir, en esos momentos de me quedo sin batería, que cada vez ocurre más, ¿no? Es decir, oye, tú ya yo sé que tú tienes un iPhone, y dices, ¿por qué lo sabes? No, porque te veo el cable del cargador que sale por ahí, ¿no? Bueno, pues...
Bueno, esto es un tópico, ya también.
Exacto, sí, bueno, todos al final nos pasa, ¿no? Que nos quedamos sin batería. Pero al final el modo oscuro es eso, es un uso, yo creo, un poco más de emergencia, es decir, me quedo sin batería, necesito 3 horas por lo menos que me puedan llamar, modo oscuro y a correr. Y bueno, también para los nocturnos, pues algún nocturno por ahí con todas las luces apagadas, pues también puede tener un poquito más de definición en ciertos momentos.
De totes maneres, jo el Mac, ja hi ha el mode oscuro des de la versió de l'any passat, la tinc fixa. Mira, m'he acostumat i no és un problema de bateria allí, però m'ha agradat i ja me l'he deixat fix. Crec que em molesta menys els ulls.
Mira, el hombre de las tinieblas, eso también es verdad.
Vinga, va.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Per cert, la setmana vinent, dilluns, ens fan la keynote d'Apple, amb el qual ens dona temps pel dimecres presentar-ho i explicar-ho tot, eh? Que teòricament és de software, però diuen que igual algun catxarret hi haurà. Algun?
Bueno, ya,
ho comentem.
Ya han soltado esta pequeña pincelada. Ah,
bueno, l'iPod. Ha sortit l'actualització de l'iPod, amb el processador de l'iPhone 7. Però
de moment els tenim ensenyats. Que ho facin dilluns o dimarts per dimecres comentar-ho.
Això ens va molt bé.
Por ahora,
sí, la carta que li vam enviar al Tim Cook ha anat bé.
Sí, perquè antes eran en jueves i quan les escribimos, la verdad que todo ha ido fenomenal.
Vinga, va, l'Espai Tecnològic, que sempre ens porta aquestes solucions, aquestes comoditats. Què ens porten avui els companys de l'Espai Tecnològic, David?
Regalitos, me pasan aquí. Tenemos regalitos. Y ya que Ricard ha dicho que estamos en la semana de la Plec del Caragol, sí. Bueno, pues por cualquiera de los puntos de venta de Spike Technologic o de Movistar de Lleida, solo por informaros, ver qué os hace falta para proteger del agua este fin de semana en la Plec del Caragol, llamémosle agua, en nuestros teléfonos móviles, ¿vale? Y todos los accesorios que nos puedan hacer falta, pero no solo eso, además por ir y por informaros de todas las ofertas, pues vais a tener un regalito para que disfrutéis un poquito más en la Plec del Caragol. No me han dicho cuál es, me dicen que hay que ir, pues si hay que ir, yo lo leo aquí, hay que ir. Ahora cuando cortemos iremos para allá a ver qué regalito tienen preparados para nosotros, ¿no, chicos?
Espaitecnologic.cat y al carrer Segovia 4. S'hi ha d'anar. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Buenas tardes.
I avui hem tingut fins al final la Sílvia aquí. Pues a veure si tenim a partir d'ara aquesta mirada femenina en el programa, Sílvia.
Tan aviat pugui i tornaré. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
I Jaume?
Dimecres que ve, més.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries de les dues. Recorda que demà hi tornem a puntuals, com sempre, 12 i 20, demà dijous ja. Escolta, que acabis de passar bon dimecres i segueixes ben informat a les sintonies de la cadena Cope. Fins llavors, salut, adeu.